de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els comerços catalans han convocat una apagada massiva de llums per protestar contra l'encariment de l'energia. El que la pandèmia no es va endur s'ho emportarà la factura de la llum, diu el manifest a més per Barcelona Comerç, l'associació que ha convocat aquesta acció. La protesta consistirà en una apagada de llums entre les 12 i un quart d'una del migdia demà per reclamar a les administracions mesures urgents que es tradueixin en una disminució immediata de l'impacte del preu de l'energia a tots els negocis, tal com explica Àlex Goñi, que és el president de Pimec Comerç.
Lo de l'energia, és molt trist que vegis que tu et costa molt pagar el rebut a final de mes i que les companyies que es dediquen a això pues, treuen uns resultats escandalosos de beneficis.
Bona tarda, sóc Carlos Losada i Àlex Goñi ens ha explicat també una enquesta que han fet entre els comerciants agrupats a Pimec Comerç. Alerten que si els preus de l'energia continuen a l'alça, un 5% dels associats es veurà obligat a tancar definitivament i un 55% hauran de pujar els preus dels seus productes o dels preus dels seus serveis. A peu de botiga ha estat aquest matí el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I el tancament parcial en dels dies en menys facturació de locals per estalviar ja és una realitat. És el cas de Roser Capdevila, propietària d'un local comercial de menjar per emportar al centre de Lleida. Expressa paraules de desesperació pel brutal increment en la seva factura energètica i les conseqüències.
És que quan arriba final de mes és que dona per plorar. Pues he passat a pagar 200 euros a pagar-ne 800. I és una hipoteca, ho sento. O fan alguna cosa o ens veurem obligats a tancar tots, perquè és que això és insuportable.
Quina ha estat la seva solució? Tancar dilluns i dimarts a partir d'aquest mes, menys hores laborals, amb un únic objectiu, salvar el local i la feina.
I em veig obligada a tancar dos dies a la setmana per mirar de rebaixar, a veure si puc rebaixar la llum. Però clar, això no és, això no hauria de ser. Els dies que menys facturo, he decidit que veure si així, posant la mesura aquesta, puc mirar d'abaratir els costos, perquè és que si no és... no puc. Això és una vergonya. És vergonyós, vergonyós i vergonyós.
Roser Capdevila és autònoma i reclama tant al govern central com al de la Generalitat ajudes al sector i en veu alta es pregunta com poden pagar les actuals factures energètiques les administracions. Ella a l'estiu no va poder engegar l'aire condicionat del local i és que passat de 200 euros a 800 mensuals obliga a tots a no fer més despesa.
Aquesta iniciativa del comerç català coincideix amb l'acció impulsada a nivell de tot Espanya per la Confederació de Forners i Pastissers i és que les fleques abaixen les persianes per denunciar l'encariment de l'energia i les matèries primeres. També les abaixaran, aquestes persianes ho faran demà divendres. Els flequers catalans ens han explicat que la situació és insostenible i que molts forns s'han vist obligats a tancar. No és el cas d'aquesta flequera lleidatana, amb la que ha parlat el Sergi Tor, però que li ha explicat que mantenir l'activitat és cada dia molt i molt complicat.
Sí, Maria Pilar Serra, de 64 anys, assegura a COPE Catalunya i Andorra que es mantenen gràcies a ser una empresa familiar i unida per aguantar la crisi. Ara bé, reconeix un estrès laboral inèdit fins ara.
Som una empresa familiar, estem tots a casa, vull dir, però hi parles perquè fas mal de meu, és que això, és que ara ve això, és que ara ve allò, és un continu, així tampoc te va a dir, com aquell que diu, ara que està tan en mal aquesta paraula, és que treballes estressat. Hi haurà moltes botigues que tindran, suposo que tindran que tancar, entre cometes que no ens toqui a nosaltres.
A Catalunya hi ha 4.800 empreses del sector del pa amb un total de 34.000 treballadors, dades d'IDECAT. L'increment de preus afecta a tota la cadena. Les factures energètiques s'han triplicat. El preu de la farina ha pujat un 15%. El blat de panificadora ha passat de 200 euros la tona al gener del 2019 a 340 al gener del 2020, amb pics de 425 euros. Segons xifres del Gremi de Forners de la província de Barcelona, el cost total de l'elaboració del pa ha pujat un 80%. El seu secretari general, la Carles Cotonat, confirma a COPE Catalunya i Andorra els primers tancaments de fleques.
Estem detectant que molts negocis estan avançant els tancaments. Bueno, gent que tenia potser estava pròxima a la jubilació o que ja estaven en situació més delicada, estan avançant aquest tancament. Ara, si estem parlant d'un 10 o un 15, no seria una xifra descabellada, dir-ho ara mateix, un 15 o un 20, però sí que s'estan tancant molts comerços i el problema ja no és el que estan tancant, sinó que els que tancaran durant el 2023 si aquesta situació s'allarga.
Demà una aturada simbòlica a tota Espanya de 15 minuts, des de les 12 a un quart d'una, amb el lema «Sense llum no hi ha pa». Volen un topall al preu i l'acció és el primer toc d'atenció al govern si no estableix mesures correctores.
Gràcies, Sergi. 5 minuts, 2, 4, 3, obrim ja l'àrea de serveis. Com sempre, és el Moisès Camunyes qui l'obre amb la seva previsió del temps. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per les pròximes hores a Catalunya temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts i també a últimes hores tindrem alguns intervals de núvols baixos a zones del litoral i del prelitoral. També continuarem amb la calitja a zones altes, avui amb unes temperatures lleugerament més altes a Lleida i lleugerament més baixes a Tarragona i al sud de Barcelona, amb unes màximes que es quedaran als 31 graus a Lleida, als 28 a Girona, als 25 a Tarragona i als 24 a Barcelona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component est i en general serà fluix. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem intervals de nuvolats al Pirineu i núvols alts a la resta i al matí i a últimes hores intervals de núvols baixos i possibles bancs de boira a punts del litoral i a l'extrem sud. També persistirà la calitja a zones altes amb unes màximes demà de 29 graus a Lleida, de 27 a Girona, de 24 a Tarragona i de 23 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí molt tranquil a la xarxa viària. Sapiguem com se circula hores d'ara. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el trànsit en general encara es manté força còmode, sense massa mal de cap, pel que fa a la mobilitat. Únicament obres que sí que poden entorpir o intensificar una mica més el volum de trànsit. Ve passant a l'autopista AP7, a la zona de Subirats, en sentit sud, i també a la zona de l'Ametlla de Mar, en aquesta autopista AP7, i també en sentit sud, en aquest cas en sentit València. Pel que fa al volum de trànsit, es va notar una miqueta més d'increment al migdia a les dues rondes, en els dos sentits, sobretot en sentit Besòs, però de moment sense grans dificultats. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et vull explicar la història de la Marina. És una senyora que des de fa 90 anys viu al número 12 del carrer del Mar a la Barceloneta. Quan només tenia 3 anys, el seu pare va signar un contracte de renda antiga i quan ell va morir, la Marina va quedar com a subrogada. Fins aquí cap problema. En els darrers anys, però, la propietat de la finca ha anat canviant de mans fins al punt que l'últim propietari ha impagat la hipoteca i el banc ha iniciat un procés d'execució hipotecària. La Marina té ara 92 anys i es pot veure al carrer d'aquí uns dies, tot i que encara sembla ser que hi ha un bri d'esperança. És així, Claudia López.
Doncs sí, la filla, que també es diu Marina i viu amb ella, creu que la seva mare té moltes coses a favor i confia que no s'arribi a executar el desnonament.
Jo no crec que passi, jo crec que hi ha moltes coses al seu favor. Ja va trobar un paper que no trobàvem al principi, conforme surt la data exacta de la firma del contracte, que va ser el juny del 33.
La mare, que va arribar al pis quan només tenia 3 anys, assegura que no s'han plantejat anar a cap altre lloc ni tampoc sabria on anar.
Quan me vaig casar no vaig voler anar-me'n d'aquí, me vaig quedar amb els meus pares i sempre he estat aquí. I jo, clar, aquest pis li tinc molt de carinyo, jo no me veig a un altre lloc.
La jutgessa que porta el cas qüestiona que la Marina sigui titular del contracte de renda antiga, ja que l'original no s'ha pogut presentar per l'estat físic en què es trobava. A banda, no dona per vàlides ni la sentència de l'any 84 en què consta la subrogació del contracte, ni tampoc el pagament de la renda o les factures del subministrament del pis.
És que no només són els papers, és que són papers, són gent, és que tothom sap que hem viscut aquí tota la vida. Si tinc que portar testics, mitja Barceloneta, perquè tothom ho sap.
Per la seva banda, els advocats denuncien que la interpretació de la llei que fa la jutgessa és un error garrafal i confien que en un altre jutjat ho esmeni. El desnonament està fixat pel 16 de novembre.
Estarem atents a aquesta situació d'aquesta senyora gran, ja 92 anys, que viu al barri de la Barceloneta i que podria ser desnonada després de viure ni més ni menys que 90 anys en el pis que té actualment al carrer del Mar d'aquest barri barceloní. Polèmica a Terrassa, amb un negoci que actua com a mare de dia. Es tracta d'un centre que atén unes 30 criatures amb diverses educadores contractades i que, segons el Departament d'Educació, presenta irregularitats importants. La patronal de les escoles Bressol doncs insten el govern català a la Generalitat a regular aquests centres que comencen a proliferar i molt i que s'encarreguen de la cura de nens i nenes de 0 a 3 anys. Guillem Campàs, com funcionen aquests centres i quina és la filosofia de les mares de dia?
Les mares de dia són cuidadores d'infants entre 0 i 3 anys a Catalunya, que creuen que en els primers anys de vida els nens i nenes és bo que els passin a una casa adaptada i no pas a un centre. Davant la impossibilitat de poder treballar a la llar familiar, adapten les cases de les pròpies cuidadores per poder atendre'ls allà. Com a educadores, de menors se'ls demanen uns requisits mínims per poder exercir i ens els explica Anna Rodilla, coordinadora de Mares de Dia Cooperativa Social.
Són requisits, pues, en primer lugar, de formació, de psicologia, pedagogia relacionada amb l'educació infantil, formación de madre de día para poder, bueno, pues se trabajan los aspectos fundamentales del trabajo en el hogar, ¿no? De diferentes de una escuelita.
Les irregularitats del cas mencionades són per una mare de dia de Terrassa que tindria més de 30 nens al seu càrrec amb diverses educadores contractades, fet il·legal, ja que el màxim de nens permès és de 4 o 5 per casa. Les escoles bressol s'han pronunciat sobre el tema i denuncien la situació, al·legant que en algunes ocasions les mares de dia actuen com escoles bressol encobertes, tal com ens comenta Lídia Muller, directora de l'escola bressol Pessigolles de Terrassa.
Les opcions de mare de dia estan molt bé, però qui decideixi fer mare de dia que ho faci de manera correcta i de manera lleial, no? Que no utilitzi el nom de mare de dia per realment ser una mica una llar d'infants encoberta.
Lídia Muller també confirma que estan apretant a l'Ajuntament de Terrassa per posar consciència i cert control en aquesta situació, de manera que es legalitzin aquests espais.
Dos apunts econòmics, un d'última hora que ens arriba des de Brussel·les. El Banc Central Europeu, i una notícia que hem esperat doncs, pràcticament tot el matí, com et deia, el Banc Central Europeu anuncia fa uns moments una nova pujada de 0,75 punts del tipus d'interès per continuar a fer front a la inflació que durant el mes de setembre va registrar una taxa rècord del 9,9% a l'eurozona. D'aquesta manera, el tipus d'interès bàsic passa a situar-se en el 2%, el més alt des del gener de 2009. Per altra banda, el tipus per als préstecs immediats passa al 2,25 i el tipus per dipositar diners al Banc Central a l'1,5. L'increment de 0,75 punts és el mateix que el Consell de Govern del Banc Central Europeu va acordar a la darrera reunió del setembre passat, una decisió que fins llavors no havia tingut precedents, ja que l'organisme mai havia pujat els tipus d'interès de forma tan intensa. Mentrestant, el conseller delegat del Banc de Sabadell, César González Bueno, ha afirmat aquest dimarts que la taxa dels bancs que prepara el Govern Central agreuja la pressió impositiva que, a parer seu, pateix el sector. Pagar molt més en impostos del que guanyes després d'impostos no és habitual en cap dels sectors, ha avisat en roda de premsa des d'Alacant, on ha presentat els resultats del tercer trimestre de l'entitat d'estalvis catalana. Així ha indicat el tribut afectarà el principi de neutralitat dels impostos, dificultant el bon funcionament de l'economia. Paral·lelament, el directiu ha celebrat que, passat l'estiu, no s'hagi observat la caiguda de l'activitat que esperaven els analistes i ha ressaltat el bon comportament que percep l'entitat entre empreses i també particulars. Fixa't ara amb aquesta dada, gairebé el 50% de la gent de l'Alt Empordà està en compte dels parcs eòlics que estan projectats a tota la zona. Es tracta d'un estudi finançat per un grup de veïns de la comarca i que passa a formar part del debat sobre el parc eòlic marí de la Badia de Roses, que està en projecte. El sector turístic de la comarca adverteix que la petjada que una instal·lació com aquesta suposarà en el paisatge doncs modificarà un territori amb paratges naturals i un litoral que cada any rep milions de visitants. En marxa l'etern debat, doncs, sobre la protecció del medi ambient i la necessitat de donar vida a noves fonts d'energia menys contaminants i enmig d'una crisi energètica que podíem dir que és galopant. Yolanda Canales.
De fet, associacions d'empresaris, d'hostaleria, de càmpings, tres clubs nàutics de la zona o entitats ecologistes, fins i tot, s'han aplegat en la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí. Des d'aquesta entitat diuen que, d'entrada, es tracta d'un espai d'alt valor natural i, per tant, és prioritària la seva conservació. Així doncs, diuen, no és el més adient per al medi ambient de la zona fer segons quin tipus de construccions industrials, com el parc eòlic que es planteja al Golf de Roses. A més, recorden que a l'Alt Empordà viuen del turisme i l'impacte paisatgístic que tindrà la zona és brutal, a més que està molt a prop de la costa. La plataforma ha presentat al·legacions al POEM, el Pla d'Ordenació Eòlica Marina, que també hauria de ser molt curós, apunten amb els estudis d'impacte mediambiental. Des de l'associació entenen que són necessàries les energies renovables en la lluita contra el canvi climàtic i que per això calen fer aquestes construccions, però això no hauria de ser antagònic, afegeixen, amb el fet de tenir cura d'un espai natural. Ho diu Jordi Puntjoan, vicepresident de la plataforma.
La producció d'energia a través d'instal·lacions sostenibles i, per altra banda, també la protecció i conservació del medi. Llavors, nosaltres el que creiem és que el que no poden ser són antitètiques, és a dir, una no pot anar contra l'altra. Per molta emergència que tinguem de creació d'energia verda, entre cometes, no podem destrossar el nostre medi natural.
Puntjoan també defensa que els estudis de vent que s'han fet tampoc són del tot correctes. Diu que és evident que a l'Empordà bufa la tramuntana, vent fort, però no continu. Per això creu que aquest tipus de parc eòlic, aquest tipus de construccions, és més adient per la zona del Mar del Nord.
Saludem ara el senyor Joan Vila Llanars, que és el president de la Comissió d'Energia de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Senyor Vila, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, ho acabem d'escoltar ara mateix, el teixit econòmic i turístic de l'Alt Empordà, la zona de Catalunya, podríem dir més ben, veuen doncs, amb molt mala cara la possible instal·lació d'un parc eòlic marí a tota la zona de Roses, Portbou, el Cap de Creus. Aviam, per què aquest rebuig, senyor Vila? Cal poder més pedagogia amb el territori, poder també més lideratge polític per explicar a la gent que és compatible una cosa i l'altra? Les renovables i la protecció del medi ambient?
Bueno, hi ha un problema de mainstream, o sigui, hi ha un concepte que s'ha posat a tota la societat catalana de que no cal fer res, per res. I, ja. Si posa vostè a presó, no. Si posa una línia de tren, no. Si posa la carretera, no. O sigui, res de res. Per tant, bé, aquest problema del mainstream és un problema que derivat d'una manca de lideratge polític del país. Això, per exemple, doncs amb el president Pujol això no passava, perquè ell deia, no, continuï, vostè s'equivoca i ja està, no? I ara doncs, ningú fa, agafa aquest paper i, per tant, ningú fa pedagogia i això doncs s'ha anat estenent, no? Clar. Però el problema que hi ha és que, en aquest cas concret de la costa, diríem, del Golf de Roses, és que la gent no és capaç d'aixecar el cap i mirar lluny. Jo els vaig explicar un dia en els hotelers, escolti, vostè ara està mirant el 2030 com si fos avui. Doncs no, el 2030 a vostè no li vindran els turistes amb avió. Que no veu, que no li vindran. El low cost s'ha acabat. Els turistes li vindran amb tren. I si venen amb un radi de 1.000 quilòmetres, doncs li vindran amb cotxe elèctric. I què vol més vostè explicar-li a aquest turista que ve que l'energia que necessita pel seu viatge és aquella que hi ha davant de la costa?
No. Aquest és el problema.
Això... No s'aixeca el cap de les sabates i per tant, doncs, la castanya està assegurada.
Això és el típic que es diu posar llums llargues i no llums curtes com les que anem hores d'ara, senyor Vila. Escolti una cosa, el govern català s'ha compromès que el 50% de l'energia elèctrica que consumim es produeixi en fonts renovables l'any 2030. Al pas que anem, això és possible o no?
Ja li asseguro que no. Estic davant de l'ordinador, davant de fulls d'Excel i ja li asseguro que no arribem. De cap manera. Miri, aquest any, com a molt, doncs, s'haurà posat en marxa uns 80 megawatts d'energia renovable. I el full de ruta diu que n'hauríem de fer 1.000 cada any. És a dir, 80 sobre 1.000. Portem un ritme tan baix que no arribem a lloc. És que, a més a més, fem el ridícul. És a dir, no només no arribarem, sinó que ens quedarem tan lluny que serem el ridícul mundial.
Déu-n'hi-do. I a més, tot això amb la crisi energètica que tenim ara mateix a sobre, amb tot el que està passant a Ucraïna, amb la guerra en Ucraïna-Rússia, i Catalunya, com vostè deia, Catalunya estem a la cua pel que fa referència al tema de renovables si ens comparem amb la resta d'Espanya. Això crec que ens fa dependre molt i molt, per exemple, de la comunitat de l'Aragó, on els projectes tinguin que avancen amb un bon ritme. Per què aquestes diferències, senyor Vila?
Bueno, esclar, si no fem els deures... És que m'està preguntant i tinc davant la taula que estava fent ara mateix. Miri, el pes de l'energia sobre el PIB a Catalunya l'any passat era el 2019 era del 4%. Aquest any 2022, el pes de l'energia sobre el PIB serà el 16%. Vol dir que ens hem empobrit un 12%, ho entén? Ens hem empobrit un 12%.
Anem enrere.
Si fem els deures... Tornarem a reduir aquest pes de l'energia sobre el PIB, diríem, progressivament fins a l'any 2050 que tornarem a tenir el mateix pes que teníem abans. No? Però si no els fem, això és dramàtic. És a dir, ens empobrirem de tal manera que no sabem res de tot el que érem. Entenc?
Estem parlant d'energia eòlica, dels molinets, de panells solars... Hi ha una altra energia que...
I més coses.
Sí, clar, el ventall és molt ampli, no? Però jo vull plantejar ara que una altra opció, per exemple, és allargar la vida de les nuclears, ara que Europa les considera com una energia verda. Això, bueno, sembla ser que ara ha deixat d'estar tan demonitzat com anys enrere, poder.
Sí, però és que la nuclear, amb aquesta evolució que fem renovable, no ens ajuda. Miri, quan no hi ha vent o quan no hi ha sol... No hi ha nuclear, perquè la nuclear hi ha sempre, ho entenc? És a dir, ens manca sistemes de gestió d'això. Però el nuclear no aporta aquesta gestió. El nuclear és fixa. Per tant, no ens ajuda gens. Al revés, que ens impedeix tenir un gran més renovable.
Oh, bueno, però el 80% de l'electricitat que hi ha a Catalunya ve a través de les nuclears, no? O no?
El 50 i pico,
clar, és una xifra important, no?
Sí, sí, està clar, està clar, està clar. Justament per això doncs, hem de fer aquests deures d'arribar doncs, a 2.000 megawatts al 2030 i hem d'arribar doncs, cap a 40 i pico mil al 2050. Mm. Justament per això s'ha de fer. I per això és greu el que està passant, perquè és que no tenim... tenim una velocitat tan baixa, que és que no arrenquem.
No anem enlloc. Vostè parlava abans que falta lideratge polític, però clar, fixi's, la perspectiva jo crec que no pinta gaire bé perquè hi hagi un lideratge. Més si pensem que ens arriba un any electoral, l'any 2023 serà un any d'eleccions, i els polítics, quan arriben les eleccions, els hi canvia el xip, només miren els vots.
És cert. Això no té solució.
No vull ser pessimista, però aviam...
L'única esperança és que algun dia surti algun jove que estigui fora d'aquest circuit polític i prengui un lideratge. Perquè no hi ha gaire més sortides. És a dir, gent de la meva edat no s'hi posarà mai en política, no? Perquè està en tal desprestigi que és impossible. Imagini's el que li va passar amb el senyor Mas-Colell, no? És que això no pot ser. Ningú que tingui un dit de seny es posarà doncs, en política. Ara,
o que tingui les idees molt clares i ho tiri endavant, tot i que pugui perdre vots, potser, no? En fi...
Bueno, però és que no és només perdre els vots, el problema és perdre el respecte, no?
Seria un debat molt més llarg, no hi ha més temps. Senyor Joan Vilallanàs, que és el president de la Comissió d'Energia de PIMEC, gràcies per estar avui a la cadena COPE i aportar una mica de claretat a tot aquest tema del debat de l'energia i de les renovables, en les que Catalunya lamentablement encarcelem el rànquing però per la cua. Senyor Vila, gràcies, bona tarda.
Molt bé,
arriba el moment de fer una pausa, com cada dia a aquesta hora, unes bones recomanacions i després encara hi ha moltes més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay pues hasta mediados del año que viene. Cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El seguro de coche de Línea Directa con asistencia nocturna para jóvenes con recogida de vehículo y taxi de vuelta está de récord.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante.
pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dades de l'atur en augment a Catalunya, l'EPA, que és l'enquesta de població activa, coneguda avui, suma 4.700 persones més a les llistes de l'atur durant el tercer trimestre d'aquest 2022. Això suposa que la taxa d'atur augmenti fins al 9,31% i s'incrementi la xifra d'aturats a Catalunya fins a arribar a les 365.200 persones. Tot i aquestes xifres, no gaire optimistes, el govern català, el govern de la Generalitat, diu que veu el got mig ple, Clàudia López.
Roger Torrent, el conseller d'Empresa i Treball, ha fet una valoració molt positiva de l'actualització de l'enquesta de població activa publicada aquest dimecres perquè mostra que el mercat laboral és resistent.
Per tant, aquestes són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau, amb aspectes fonamentals del món laboral, demostrem de nou fortalesa i resiliència.
Torrent ha explicat la pujada d'atur trimestral de 4.700 persones per l'increment de la població activa, que són les persones que tenen feina o en busquen, que ha pujat a nivells de l'any 2012. El conseller ha fet una valoració francament bona de les dades d'ocupació que marquen un rècord des del tercer trimestre del 2008 i ha remarcat que aquesta bona dada s'ha provocat en un context d'inflació disparada. En aquest sentit, ha fet una crida a l'oposició per aprovar els pressupostos de la Generalitat per continuar l'aposta per ajudar els col·lectius més vulnerables.
Tenim una última hora sobre la vaga de Renfe. Ahir s'havia desconvocat, doncs avui, atenció, perquè la CGT manté la vaga en aquest servei a Renfe els dies 7 i 11 de novembre, segons ha anunciat aquest sindicat en un comunicat. Després que aquest dimecres Comissions i UGT i el sindicat de maquinistes CEMAF desconvoquessin l'aturada, la CGT critica que ho han fet sense aconseguir avenços i mesures concretes i remarca que és imprescindible una pujada dels sous que respongui a l'augment de l'IPC. Sense obtenció de drets no es desconvoquen vagues, avisa aquest sindicat, la CGT. A banda de l'augment del salari, aquest sindicat reclama la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l'eliminació de les escales salarials i més places a la pròxima oferta pública d'ocupació. Les aturades que convoca Renfe seran de 23 hores. A Tarragona, un 80% dels atesos per Creu Roja experimenten algun tipus de soledat. Els joves són el col·lectiu en el qual es troben els indicadors més alts d'aquesta soledat. I atenció a la xifra, només el 20% dels consultats consideren que no estan sols. En canvi, la gent gran diuen que són els que se senten menys sols, tal com t'explica el Josep Cabedo.
El col·lectiu de joves d'entre 18 i 29 anys és el que més soledat pateix. Només un 20% considera que no estan sols. Segons aquest estudi de la Creu Roja, 6 de cada 10 senten soledat moderada, el 14% soledat greu i el 6% soledat molt greu. Els joves, però, no són l'únic col·lectiu que se sent sol. També afecta en gran mesura a la gent gran. Les persones que pertanyen a grups més vulnerables, com ara migrades, malaltes, amb discapacitat i mares monoparentals, presenten indicadors de solitud per damunt de la mitjana. Un dels factors que ha fet incrementar el grau de solitud ha sigut la pandèmia. Anna Sabater, coordinadora provincial de la Creu Roja a Tarragona, explica que la crisi del coronavirus ha canviat la manera de relacionar-se.
Ha canviat a menys intensitat, a menys presencialitat, a més reduït grup de persones amb les que es relacionen, i aquests canvis en la freqüència, en la intensitat i en la manera de relacionar-nos han afectat principalment el grup d'edat més jove.
La pandèmia també ha portat a relacionar-se a través de les xarxes socials. Aquesta és una via per establir contacte, però, segons Anna Sabater, no ha de ser l'única.
No volem criminalitzar les noves tecnologies al servei de la interacció. Per què? Perquè hi ha moltes persones que no en tenen cap més. És beneficiós, sens dubte. Què passa? On veiem que pot estar el problema quan ens centrem únicament o principalment en aquest tipus de relacions?
Després d'aquest estudi, la Creu Roja creu que s'han de buscar millors mecanismes per detectar aquesta problemàtica i es proposa el repte d'impulsar iniciatives público-privades per lluitar contra la solitud.
De Tarragona a Barcelona, amics de la Rambla no s'imagina que les parades de flors puguin arribar a desaparèixer i demana a l'Ajuntament sensibilitat cap a aquesta activitat de tota la vida. El problema és el poc interès, diuen, de l'Institut Municipal de Mercats, que no torna a licitar els negocis que es tanquen per jubilació. T'ho explica el Guillem Pedroche.
De 15 parades de floristes que hi havia a la dècada del 2000, actualment només en queden 8 d'obertes i estem que encara pugui ser menys si no es fa un esforç per mantenir-les. L'entitat Amics de la Rambla no es pot imaginar que les parades de flors puguin arribar a desaparèixer del passeig més emblemàtic de Barcelona. La gestió d'aquestes parades li pertany a l'Institut Municipal de Mercats i de moment manté la seva postura de no licitar negocis que tanquin per jubilació. El president d'Amics de la Rambla, Fermí Millar, explica el poc interès per part de l'Institut per canviar aquesta situació.
No hi ha un excessiu interès en renovar-les, en que pugui haver noves opcions, nous projectes de floristeria actualitzada i tal. Les històriques que aguanten resistiran, però nosaltres el que volem és una feina conjunta amb l'administració, amb l'Ajuntament, per donar-li una nova empenta a les flors de la Rambla.
I no serà gens fàcil trobar una solució, perquè l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Mercats tenen opinions contràries. Per la seva part, Fermín Villar demana una resposta conjunta.
Direcció de Comerç o Barcelona Activa sí que aposta, però l'Institut de Mercats no. Llavors hauríem d'explicar a ells perquè uns apartats de l'Ajuntament sí que creuen en la flor, però l'Institut de Mercats no creu en la flor a la Rambla.
Per solucionar-ho, es reclama formalitzar un acord públic o privat per garantir el futur de les floristes, començant per uns tallers de formació a persones en risc d'exclusió social pendent del suport econòmic de l'Ajuntament.
T'explico ara que el jutjat d'instrucció número 5 de l'Hospitalet ha acordat que el raper Morat tingui llibertat provisional a disposició del jutjat sempre que sigui requerit després de ser detingut per la seva presumpta relació amb la crema de 2 contenidors i 2 cotxes. El TSJ ha explicat que la causa està oberta per un delicte de desordres públics. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimecres a la tarda després de relacionar-lo amb els incendis als blocs Florida de l'Hospitalet. Els Mossos han detingut també el 6è membre d'un grup dedicat al robatori de rellotges de luxe a Barcelona. Els altres 5 van ser arrestats entre l'agost i la setmana passada i queda una 7ª persona per detenir. El jove arrestat de 26 anys té 50 antecedents i el jutge li ha prohibit apropar-se a un hotel del Port Olímpic i al casino, la zona on operava aquest delinqüent. El grup aprofitava la presència de turistes als restaurants i les discoteques del front marítim per fer els robatoris. Estaven connectats per telèfon mòbil o auriculars per comunicar-se i tractar d'evitar la presència policial. I la Guàrdia Civil, de la seva banda, desarticulat a Manresa un grup de ciberdelinqüents que havien estafat 11 empreses de diferents punts d'Espanya i 7 usuaris de webs dedicades a la compra-venda d'objectes entre particulars. El mètode usat és el que es coneix com a compromís de mail corporatiu. El jutjat d'instrucció número 3 d'Elche és qui ha portat la direcció judicial del cas. Entre el 28 i el 30 de setembre i amb el suport de l'equip d'investigació tecnològica d'Alicant es van fer 2 registres a Manresa. En total es van detenir 12 persones d'entre 19 i 24 anys, als quals se'ls imputen diferents graus de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, contra el secret de comunicacions, suplantació d'identitat i també pertinença a grup criminal. Recte final ja de l'informatiu migdia, com sempre, per fer un abans dels Esports Cope amb el Joan Balloni. Joan, bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
Ai, quina pena el Barça, no. Era difícil el miracle i no es va produir, però bé.
Sí,
no es va intentar, no? Tot i que el nivell no va ser gaire bo.
No hi va haver miracle ni a Milà, ni després al Camp Nou. I ara sí, podem dir ja al 100% que el Barça està eliminat de la Champions i, per tant, tocarà jugar a l'Europa League per segona temporada consecutiva a partir del mes de febrer. Entrarà el Barça en la ronda de 16ens de final. Ahir a l'Inter, abans, li va guanyar a Milà 4-0 al Victoria Pilsen. Per tant, el Barça va començar el seu partit ja eliminat davant del Bayern i va caure per 0-3 a l'estadi del Camp Nou, molt superior al Bayern en tots els aspectes, tant en l'aspecte futbolístic com en el físic. Avui escoltarem protagonistes després d'aquesta derrota del Barça, amb mala imatge. Farem l'anàlisi amb el Jesús Mariano Angoy, persona molt propera al president Joan Laporta, i mirarem ja també cap al panorama que el Barça es trobarà a la Europa League a partir del mes de febrer, perquè tampoc serà gens fàcil guanyar aquesta competició, perquè també hi haurà bons equips. Malament pel Barça a la Champions i malament també per l'Atlètic de Madrid, que va empatar a 2 davant del Bayer Leverkusen. L'Atlètic de Madrid també està fora de la Champions i en aquest cas ni té garantida tampoc encara la presència a l'Europa League.
Molt bé, mirada posada ja, m'imagino, el cap de setmana Lliga, Espanyol i Girona, no?
Sí, efectivament, l'Espanyol, de fet, ja avui ha parlat el tècnic Diego Martínez, perquè l'Espanyol obre demà la jornada de Lliga del cap de setmana, jugant al camp del Mallorca. A Girona ha parlat Aleix García, un dels jugadors importants de l'equip. Diumenge tenim Real Madrid-Girona al Santiago Bernabéu. I feu també un apunt del Barça femení, que juga avui partit de Champions aquesta tarda a partir de 7:15 al camp del Rosengart. En bàsquet, a l'Eurocup ahir, Olímpia 78, Joventut 100, i en handbol ahir partit de Champions, victòria del Barça a la pista de l'Alborg per 33-39.
Molt bé, com sempre, tot aquest esport i molt més a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Que tingueu un bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos. Vagi fins bé. Ara. Adéu.
Aviam aquesta sintonia, serà de la linterna, veritat. Doncs això vol dir que hi ha la Montse Rodríguez amb nosaltres. Què tal, Montse?
Doncs bé, amb ganes ja d'explicar què és molt el que farem aquesta tarda.
Escolta, d'entrada, els fisios que els tens molt contents. Almenys Salut els té molt contents, els fisios, no?
Efectivament. Qui no ha volgut anar al fisioterapeuta a la Seguretat Social i no ha pogut anar-hi? Doncs atenció, els fisios celebren la mesura llargament esperada de la incorporació dels seus serveis a l'atenció primària. El col·legi espera, això sí, que Salut compleixi el compromís anunciat que l'any que ve hi hauran fisios a cada cap. Avui en parlarem amb el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
I dos clàssics d'aquesta època de l'any. D'entrada, la visita als cementiris, amb les flors que estan pels núvols, crec, i els panellets.
Efectivament.
Els pastissers també hi diuen la seva. Com està tot plegat?
Doncs mira, els floristes fan un avís per Tots Sants. Els rams seran més cars que l'any passat perquè el preu de la matèria prima i de l'energia ha augmentat, Carles, un 300% respecte a l'any passat. Ens ho explicarà el president del Gremi de Floristes i, per una altra banda, el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona ens explicarà que els pastissers preveuen mantenir les vendes de panellets malgrat l'augment de preus del 3%. El quilo de panellets es situa en 60 euros, però hauria de costar 80 euros, Carles.
Déu-n'hi-do, i aviam, això que tinc aquí apuntant m'interessa moltíssim. Sí. Dos empordanesos,
sí?
Que han creat un joc perquè siguem molt més feliços treballant i que tinguem millor humor.
Efectivament, jo ja he demanat al Dofinos...
No ho expliquis tot, després ho ampliaràs, no. Però ara una pinzellada.
Aviam. Jo ja m'he demanat al Dofinos, que és aquest joc on mostra un toc d'humor a la mecànica de la vida laboral. En parlarem amb l'Alba Ramírez, que és professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna i una de les creadores d'aquest joc, empordanesa, com bé deies, i ens explicarà què fer també de tant en quant a la feina per trencar una mica amb la rutina. Així que si qualsevol dia vinc amb el joc sota el braç, amb el Dofinos, l'osada és per portar bon rotllo i energia positiva.
Ah, escolta'm, porten un, eh? Porten
sí, sí, home,
un,
i tant,
podem,
ja l'he demanat, sí? Ja saps que jo, per demanar...
Doncs escolta, no demà, quan vinguis aquí a fer l'avenç de la linterna, Dofinos volem que vinguis aquí amb el Dofinos, ens expliques com funciona i tot el que hi ha. De totes maneres, si voleu saber més coses del joc aquest i d'altres, doncs escolteu la Montse Rodríguez, Linterna COPE Catalunya i Andorra a les 7 de la tarda. Montse, bon programa també.
Gràcies,
Carles. Nosaltres marxem ja, tanquem aquí el migdia COPE Catalunya i Andorra. No s'acaba el migdia, no s'acaben les notícies. Com sempre, des de Madrid, Pilar García Muñiz i Ángel Correas ens seguiran explicant tot el que interessa a nosaltres. Desitgem que tinguis una molt bona tarda. Adéu-siau.